soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torquemada.
8 i 10 minuts del vespre, ens hem guardat la carta Torquelà per arrencar aquesta segona hora. A veure, Ricard, l'epígraf d'avui és els cops de volant de Koeman.
¿Qué leches hizo Koeman ayer, Ricard?
Això seria parlant en plata, sí. Els canvis de sistema aquests en un mateix partit, fins i tot quan sembla que la cosa va bé, a mi ahir, amb el canvi que fa el descans a la segona part, em sembla que la cosa anava raonablement bé. I després, impressió que tinc jo és que el que fa Koeman és desorientar l'equip, si és que no està prou desorientat.
Mira, jo crec que el principal problema de Koeman ahir no és els cops de volant amb el dibuix, eh? Ja ho hem comentat. Per mi és la falta de lectura de la primera part, de saber on hi havia el punt feble de l'Eibar i on podia fer més el Barça. I que era un punt que cada cop que el Barça ho va fer bé va generar perill, va tenir profunditat. I el Barça havia de trobar solucions per poder connectar amb aquells dos jugadors entre línies que eren Griezmann i Pedri. Per mi això és més important que el canvi de dibuix, perquè els canvis de dibuixos que a nosaltres ens criden molt l'atenció a vegades no són tan... No representen una diferència tan aguda. Per exemple, el canvi de dibuix del descans de l'entrada de Dembélé és un canvi d'un matís. Canvis el dibuix o no, és un matís. Perquè en el fons, els tres centrals, encara que en Mingueza tingués més responsabilitat a la banda dreta, hi eren. I la diferència era que un de la banda no era la banda llarga de Serginho Dest, sinó que era mitja banda com era per Dembélé. Però aquest dibuix que el Barça també ha fet servir al camp de la Juve i en algun altre partit, no modifica gaire el que hi havia a la primera part. I en canvi millora molt des del punt de vista ofensiu, els primers 10 minuts, el que s'havia generat ofensivament a la primera part, perquè Dembélé afegeix un plus, perquè tens un jugador més amb una línia més avançada. Jo crec que empenys una mica l'Eibar. Però el segon canvi de dibuix, jo també crec que millora. La primera jugada del segon canvi de dibuix és el gol de l'empat, i no és una casualitat. En el fons, quan es va al 4-3-3, jo crec que Koeman torna a empènyer l'equip.
Sí, sí.
Puja una marxa dic, més,
si
no?
És que aquí és on jo dic, ha anat buscant i ara ho ha trobat. Nyec! Empates. No era un festival de joc,
no,
al contrari.
L'equip s'atura després de l'empat un altre cop. Sí. L'Eibar reacciona una mica.
Però llavors...
Però als últims 10 minuts arriba el caos.
Tornes a defensa, sí, de 3.
Sí. És que saps què passa?
No està molt clar que jugava que Busquets.
Que un tret permanent sí que és veritat, Jordi, que és quan arriben els 10 últims minuts. I
histèria.
Sí, o sigui, això
clar,
ha passat...
Això no pot ser, perquè...
Això ha passat en gairebé tots els partits i ahir es torna a repetir. És a dir, aquests dos canvis de marxa amb el canvi de dibuix ajuden a que l'equip millori, en els dos casos. El problema arriba quan queden 5 minuts o 7 minuts, el partit està per resoldre i aleshores arriben aquests canvis que ja van veure al camp de l'Alavés, van veure al camp del Getafe, vam veure el camp del Cádiz, si no m'equivoco, que és aquest moment de crisi de dir... Jo és que crec que els jugadors no saben com acaben de què estan jugant els últims minuts, i el Barça el que no es pot permetre ara, i això sí que per mi és una cosa que crec que ho ha de millorar, és desordre. O sigui, el que l'entrenador ha de proposar als futbolistes és ordre perquè ells puguin actuar de la millor manera. O sigui, els jugadors individualment ara necessiten algú que els deixi molt les coses clares. I aleshores diferenciaria aquests primers dos canvis de marxa dels moments caos que arriben als últims 7-8 minuts de partit quan el Barça necessita alguna cosa més, que sí que diríem que té un tret en comú, que és que hi ha hagut ja més d'un partit que el desgavell final és molt difícil d'explicar.
Bé, doncs el Ricard que troba... Bé, no troba com a principal problema del Barça, segurament no ho és, aquests cops de volant de Koeman. De fet, ahir en alguns moments van ajudar a millorar l'equip, però sí que coincidim en aquesta sensació d'histèria que s'apodera, jo diria que més de la banqueta que dels jugadors... Quan...
Que es transmet de banqueta a jugadors,
sí,
oi?
Sí, sí, sí. Jo tinc aquesta impressió, puc estar equivocat.
I de desconcierto, de algo hay que hacer, hay lo que hacer y hacen lo que sea.
Perquè és veritat que fluctuem des de la inoperància. Ahir, per exemple, la primera part és com si no s'hagués jugat. I passem de la inoperància de l'inici, com si, bueno, tranquils, que ja marcarem, a la histèria absoluta del final. I probablement, i el Gerard i la Gemma probablement ja estaran d'acord, la banqueta propicia aquest estat de... I ara jo de què jugo i va.
No, moltes vegades per moviments dins de l'onze i altres vegades per, com hem parlat aquí, per acumulació de vas perdent, doncs homes d'atac, no? Quan més homes a l'àrea, doncs més possibilitats de marcar. Sí, aquests últims moments de histèria. Jo gairebé estic en un moment de ja no exigir res a nivell de sistema. El sistema, en el fons, és un dibuix del que parteixes i seguint amb el que està explicant el Ricard, de l'ordre, jo em conformo amb que l'equip ocupi racionalment els espais del camp. Amb això ja en tens prou per crear els triangles, per crear intentar superioritats al mig del camp en molts moments, però el sistema gairebé, jo intentaria gairebé mig oblidar-me, perquè llavors veus jugar equips que tenen molts menys recursos en molts moments, i ara és que tinc aquí davant l'Atlètic de Madrid Getafe que vèiem, doncs Getafe
per cert, 1-0 al descans.
Sí, 1-0 al descans. Getafe sap que juga, ens agradarà més o menys, però té un pla, sap que juga. L'Atlètic de Madrid igual, amb un Carrasco ocupa la banda,
tothom
amb Trippier,
té un pla,
amb Trippier a l'altre costat.
L'Eibar té un pla, el Cádiz té un pla, i ja sé que el pla del Barça és més complex que determinats plans, però tothom té un pla. I
el no te creas, el plan del Barça és Messi.
Sí, però...
I ni això, Gemma, sí, ni això, però... perquè fa dos dies hi havia gent que deia que Messi sense Messi jugava millor,
bueno, hay
que
és per
estirar-se aquí a la Diagonal i esperar que t'atropelli un camió, la veritat, però...
Sí, sí. No, i acabo aquí perquè ho volia posar en exemple amb el partit que estàvem veient, que tots tenen una idea i ocupen el camp d'una manera especial amb uns objectius concrets... Ok, anirem a pressionar aquí, a dalt. Aquí m'estirarà més el lateral dret i a l'altre costat hi posaré un extrem. Doncs el Barça fa temps que no ho veig. I, evidentment, aquests últims minuts, com parleu, estan plens de coses massa dràstiques en molts moments.
Yo tengo la sensación, igual que decís vosotros, que el sistema no es el problema del Barça. Puede ser uno al final. O sea, cuando hacer la lista de a ver cuáles son los problemas del Barça, la mala planificación deportiva, los errores individuales, la falta de talento, la falta de ambición, los jugadores claves lesionados, vale. Y al final de todos esos problemas, para mí, al menos, estaría el del sistema de Koeman. Koeman yo creo que hace lo que puede y que a menudo se precipita, a menudo también, o en partidos sí que no he entendido los cambios que ha hecho, y que cuando llegan esos minutos finales, como decías tú, Costa, le entra el yuyu de tengo que hacer algo y tengo que cambiar, tengo que mover.
És que ja entenc la pressió de això és el Barça i no pot ser que empatem a casa contra l'Eibar, cosa que per cert no havia passat mai a la història, eh? Però si Koeman assumeix que és una temporada de transició i que es tracta de construir alguna cosa, potser a la llarga ens trauria més rendiment dir, no, doncs miri, si a mi em sembla que l'equip està funcionant bé així, deixem-lo, a veure on va. No, ara tres centrals, però no saps qui juga a la dreta, no saps de què juga Busquets.
Però saps què passa?
I també... tampoc guanyes. És que, sí, és que no ha sortit bé cap dia.
Ja,
cap
però
dia.
Saps què passa, Jordi? Que la plantilla que té, i jo crec que s'ha passat de frenada, eh? O sigui, sóc el primer que penso que s'ha passat de frenada. També veníem d'una època que és que semblava que no es podia tocar tot, res. O sigui, la inèrcia feia el 4-3-3 i aquí no, i al davant jugàvem Messi Suárez i defensàvem 4-4-2 i anàvem acumulant i ningú no movia res. Mm. Ara ens hem passat de frenada, ens hem anat a l'altra banda. Jo crec que l'equip necessitava una miqueta d'algú que explorés i passigués.
Perdona, Ricard, és que sí. A l'inici de temporada jo trobava que tenia sentit, recordo a Koeman dient, no em demaneu que canviï de sistema perquè s'estan aprenent aquest, ja pràcticament desterrat, 4-2-3-1, i no els vull marejar. I allò a mi em semblava que tenia sentit, tot i que em semblava abominable jugar amb doble pivot. El que jo ara trobo que s'han anat a l'altra banda.
Jo crec que s'ha passat de frenada i estic absolutament d'acord i que s'ha de començar per consolidar, com deies i com semblava a l'inici, ho compartim o no, ens agradi més o menys, un full de ruta. Però és que Deixa'm afegir aquí un asterisc que per mi és important, i ho deia la Gemma, és que la plantilla no hi ha rols duplicats, és que cada futbolista és diferent. Hi ha jugadors per jugar una cosa, uns altres per jugar una altra, uns que han vingut rebotats, que no se'ls esperava, uns que pugen del filial perquè
uns
no n'hi ha
lesionats.
Més, uns que,
uh-huh.
o sigui, sí. uns de l'etapa antiga que jugaven amb una altra idea, o sigui, aquí tot això fa que a ell no li sigui fàcil. Es lesiona Ansu, qui ha substituït en rol Ansu? Ningú. Però és que, clar, o modifiques el pla, o és que si no, aquí poses a jugar d'Ansu. O sigui, jo crec que és un exemple. I això fa que ell, aleshores, jo crec que això alimenta i estimula la seva passada de frenada, perquè ens entenguem, no? Ell no ho té fàcil de dir, bé, a la filera qui hi ha per jugar aquí? No, és que, clar, és que per jugar aquí en bé...
No n'hi ha.
Aquests no n'hi ha.
Sí, sí, sí,
hem de retocar
un
aquí. I retoques una mica per aquí, la manta et tapa els peus, tens fred als peus, et tapes... Saps quan estàs incòmode al
sí,
llit, a vegades? Que fa
Ricard, que,
fred o calor
que,
i que no trobes el punt?
Sí, si fos per això, diries un equip que només té tres centrals sans i juga amb tres centrals. Que,
sí, sí, sí.
Que segons com tampoc no hi ha una relació molt lògica. Bé.
No, però poses els tres centrals perquè no defenses bé, perquè et sembla que
fins
són centrals tendres...
Fins i tot el dia
tendres,
que jugues contra un punta...
Que, sí, perquè ahir dones continuïtat. Sí, és veritat, que hi ha criteris molt variables. Tens raó que no, segueix, no manté un criteri, sinó que un dia li serveix un criteri, un dia un altre. No l'estic disculpant i crec que en aquest sentit hi ha coses que Koeman ha de millorar notablement. Ara intento buscar, com sempre faig quan empatitzo amb l'entrenador, posar-me a la pell de quins criteris o com veu el futbol o quina és la seva mirada per interpretar coses que des de la nostra ens costen més d'assumir.
M'ha encantat això de criteri variable.
Uh-huh.
El Ricard té un munt de virtuts, però la castanya elegant
és de les
que més...
Sí, sí, sí.
De les que més admiro.
Jo sí, Marc Brut, en canvi.
Cadascú és com és.
És la seva naturalesa.
I aquesta és la gràcia. Ricard, gràcies i feliç entrada de 2021.
Igualment, adeu.